Factor estiu.
Ell va dir piscines, ella trampolins, ell va dir planetes, ella va dir quins, i quina pena és desencís, que rotunda i que valent, no va ser precisament, no va ser un final feliç. Ell va dir kimonos.
La felicitat té petits moments concrets. Això és el que al cap i a la fi ens vol fer veure l'home més feliç del món, que no és altre que el títol de l'últim llibre de Ramon Pardina, nascut a Barcelona ara fa uns anys.
Uns quants.
Uns quants. Una mica més de 30, però tampoc massa.
Exacte.
Aquest llibre l'ha editat Pagès Editors i és un recull de contes que va obtenir el Premi de Narrativa Joaquim Ruïra de Blanes de l'any 2010. Escolta'm, Ramon, a qui no hagi llegit el llibre, aquesta pregunta que et faré li semblarà una mica absurda, però vaja. Quantes vegades t'han dit papà avui?
No, per sort, això només va passar una vegada i va donar peu a un dels contes, l'últim, de fet.
L'últim.
Sí, exacte.
Que em deies ara fora d'antena que és l'últim, justament perquè és el que t'agrada més a tu.
Sí, home, és important acabar bé un llibre. A més, es dona la circumstància, sense que avanci al final, que l'última frase del llibre és el títol, també, amb la qual sembla que la
fas
cosa
com un cercle tancat, exacte, i aquella cosa que queda bon. Per tant, un dia hi va haver una criatura que et va dir papà.
Sí, això em va passar...
Sense ser fill teu, s'entén.
No, exacte, no, perquè no en tinc... No. Això seria difícil. Sí, és una anècdota real que de cop i volta...
Però t'ho va dir convençut o es va equivocar?
No, totalment. Em va mirar i jo, de fet, em vaig emocionar una mica i tot, quan m'ho va dir. Perquè sí, m'ho va dir totalment convençut. La seva mare li va intentar fer veure que no era veritat, no? I així, doncs, això va donar peu a un dels contes, l'últim en aquest cas. Cosa que passa en diversos contes dels que hi ha aquí, no? Que alguna anècdota, un fet real, acaba donant peu a una història.
Sí, perquè el títol és L'home més feliç del món, que és també el títol de l'últim conte, però de felicitat en sentit estricte, jo no n'he trobat gaire en els 9 contes que hi ha al llibre, francament t'ho dic.
No, de fet...
O almenys felicitat que duri gaire.
Clar, no, la veritat és que la gent que llegeixi el llibre, emportat pel títol, es pot dur una petita decepció, perquè els personatges acostumen a estar bastant cascats, no? Sí, els hi passa una mica de tot. Però, bueno, el títol del llibre ja té aquesta voluntat una mica irònica, no? De totes maneres, sí que és veritat que dintre de tot sí que hi ha aquests petits moments una mica, això, a vegades inventats, a vegades petits, a vegades mínims, que són d'una petita felicitat dintre de la que és la vida quotidiana de la gent, no?
L'home que apareix dibuixat a la portada, tu diries que és feliç? Ja sé que la portada no l'has fet tu, però m'imagino que l'autor té alguna cosa a dir-hi.
Sí,
bueno... La descrivim, és un home vestit de cowboy, assegut al damunt d'una píndola, que podria ser d'una càpsula, de qualsevol cosa, i que recorda molt a una de les escenes d'aquella pel·lícula de Stanley Kubrick de Telèfono Rojo, o Doctor Strange Love,
exacte,
or Hawaii, bla, 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 que és aquell home que cau amb la bomba atòmica...
Correcte. Sí, és una...
Aquell home era feliç en aquell moment.
Se'l veia bastant feliç, sí. Sí, encara que estava a punt de destruir en mitja humanitat.
És començant per ell mateix. Sí.
Exacte. Sí, la veritat és que, bueno, això ho va fer un amic i company meu, dissenyador gràfic, el Dani Llimona, i sí, ho vam estar parlant i em va agradar molt quan em va ensenyar el primer esbós, perquè això d'una manera una mica estranya reflectia bastant bé el que hi havia dintre del llibre, no? Es veia... posat al costat del títol, es veia que el títol anava amb ironia, no? Que no era ben bé així, sinó que tenia una voluntat irònica. I crec que es complementa molt bé per això.
El llibre són 9 contes, diríem que és un llibre que es llegeix bastant ràpid. Us recomanem, per exemple, jo crec que és un llibre ideal per endur-se'l a la platja o amb un vol no gaire llarg, que no molesta, no traspassa aquest llibre, vull dir que tampoc és que pesi, no és un gran totxo, i el podeu agafar i deixar sempre que vulgueu. I trobareu històries... com, per exemple, la d'un personatge que potser reconeixereu.
Assegut al sofà, compadint-se d'ell mateix, en Teo recorda embanyorant-se els dies perduts de la seva infantesa. Què se n'ha fet d'aquells estius assolellats a la platja, d'aquelles passejades instructives pel parc, dels dies prolífics i meravellosos a l'escola? Avui en Teo fa 40 anys. precisament el dia que la seva dona ha triat per fer-li un ultimàtum. O canvia de vida, o si no, l'abandonarà per sempre. No és pas la primera vegada que li diu una cosa així. De fet, l'amenaça periòdicament amb el divorci, un cop cada 5 o 6 mesos, aproximadament. Però aquest cop li ha semblat que va de debò. Tot i així, en Teo continua assegut al sofà, sense fer res. Finalment s'aixeca com a càmera lenta, amb la pesantor que li han atorgat a parts iguals els anys i les decepcions acumulades, i camina mandrosament cap al lavabo. Un cop allà, s'esguarda llargament al mirall. On ha anat a parar aquell matoll esplèndid de cabells encesos color panotxa que abans li recobria el cap completament? Ara només en queden vestigis, testimonis eloqüents i silenciosos d'un temps millor, a banda i banda de les seves orelles envermellides.
I és que potser ningú abans s'havia plantejat, Ramon, fins que no vas arribar tu, que en Teo es va fer gran un dia i va caure en una existència normal.
Sí, tirant a gris.
Tirant a gris.
Sí. Sí, la veritat és que un dia vaig pensar que més o menys el Teo, si tingués vida pròpia, tindria aproximadament la meva edat, no? Llavors ho vaig arruïnir amb la crisi dels 40 per fer-ho més que narrativament funcionés millor, i em vaig imaginar com podria ser la seva vida, no? I em servia això com a símbol de quan ets petit, que una mica tens totes les esperances obertes, i o sigui, ell tenia com una infància perfecta i tot era de color de rosa.
Oh, i era ídol, a més a més.
Sí, i tant. No, a més,
una mica una joguina trencada, no?, que se'n diu.
Exacte, exacte. Avui en dia seria com un Macaulay Culkin, no? I això, em vaig imaginar que era una bona metàfora d'una mica el que ens passa a tots, no? Que quan som nens sembla que la teva vida ha de ser sempre perfecta i tot ha de funcionar i tot ha d'encaixar, no? I després vas acumulant decepcions, no? I després, dintre de tot, doncs ja pots trobar els teus moments feliços, no? Com passa en el llibre. Però aquesta era una mica la idea de fons que hi havia.
En aquest conte del Teo, que es diu El Teo es fa gran, hi ha alguna cosa autobiogràfica o no? Més enllà del fet d'haver llegit en Teo quan eres petit...
Crec que en aquest no.
Fa temps... I quan dius en aquest no, vol dir que estàs repassant tots els altres dient en aquell sí, en aquell també,
sí.
En aquest no.
No, home, sempre n'hi ha. Sempre agafes coses, no? És inevitable, perquè estàs escrivint tu i sense voler pues, t'agafes coses i sensacions que has tingut i tot això, no? Però crec que en aquest, com que tenia bastant l'escut del personatge, em sembla que no hi havia massa cosa. O com a mínim no es veu gaire si n'hi ha.
Són 9 contes els que trobareu en aquest llibre, L'home més feliç del món, un llibre que ha escrit en Ramon Pardina. Que obrim el llibre i ens trobem a la solapa que ens explica Ramon Pardina Villanueva, va néixer a Barcelona, ha publicat els llibres de relats El jugador de futbolí que volia córrer la banda. Parem màquines. D'on surt aquest títol? El jugador de futbolí que volia córrer la banda. Ja es veu que és un personatge frustrat d'entrada.
Exacte,
no?
Sí, segueix la línia. Sí, sí. Sí, bo, de fet, això originalment també és l'últim conte del llibre anterior aquest, i sí, parlava de era com explicar la vida d'aquest jugador de futbolí, no?, que tenia aquest desig intern de jugar per la banda, ser com un Dani Alves, una cosa d'aquestes, però estava com condemnat.
Fer de carriler, no? Dius,
exacte.
No, estàs enganxat amb un pal, noi,
exacte.
No et pots moure.
I originalment recordo que el vaig escriure ja fa temps per un concurs de contes del Barça. Sí, va quedar finalista, crec, recordar. I bé, després el vaig integrar dintre d'aquest segon llibre i finalment com que el títol m'agradava perquè, bueno, era curiós.
Home,
i tal.
És bo, s'ha de reconèixer que és bo.
Sí.
I aquest llibre es va endur el Premi Joan Santamaria de Narrativa el 2007.
Exacte.
Després va venir la novel·la que no he escrit mai, que és evident que sí que la vas escriure, però eren contes.
Exacte.
Premi Miquel Àngel Riera de Narrativa Breu 2005. També has guanyat el Premi Mirador, el Vent de Port, i has estat finalista del Ciutat d'Olot d'Experimentació Literària, entre altres. Tu cada llibre que fas té un premi, no? Com ho fas,
bueno,
això?
Més que res que cada llibre que publico presentes... gràcies a un premi. A
oh, però hi ha molta gent que no té aquesta sort.
Sí, clar. Bé... Els escriptors que d'alguna manera estem començant necessitem molt dels premis, no? Excepte bé, algunes excepcions. La majoria comencem a publicar i a fer-nos una mica de nom, doncs, a través dels premis que es convoquen, no? I per sort a Catalunya n'hi ha bastants. I jo, doncs, he d'agrair el fet de poder anar fent una trajectòria, doncs, els premis que he aconseguit, sí.
I avui en Ramon ens ve a veure amb aquest llibre L'home més feliç del món, que conté històries com la del Teo, que heu sentit fa una estona, o com aquesta altra.
Segurament em devia haver mort feia força estona, i jo ni tan sols me n'havia adonat. Aquestes coses passen, sobretot a gent com jo, amb pocs recursos i que viu a l'extraradi. Aquesta impressió es va confirmar plenament quan vaig arribar a la casa apartament on vivia i la meva dona em va mirar de fit a fit als ulls i, sense deixar anar el cullerot, que era la imatge que sempre conservava d'ella, em va dir: «No t'ho prenguis malament ni com una cosa personal, però no té gaire sentit donar de menjar a un mort. M'estimo més donar doble ració als nens, que els fa més falta».
Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, me sala i merengada sa pell. Es penya segat i una pluja suau de pols estel·lar.
És un conte que es diu Després dels títols de crèdit i és un home que s'ha mort, ja no desvalem res d'estrany, perquè comença dient això,
sí.
Però que no s'acaba de morir, de fet.
Sí.
I que molesta constantment allà on
Exacte.
Va, perquè l'home no es mor. Això sí. Autobiogràfic no és, és
no.
Evident.
No. Això, el punt de partida és d'una frase que surt en una obra de teatre de Sam Shepard, que m'agrada molt. No, sí, de Sam Shepard, de Leif Henry Moss. I era una frase així que apareixia solta per allà i em va donar peu a aquesta història, no? I és un dels avantatges de poder escriure contes i literatura, no? Que pots escriure una història com aquesta que no s'aguantaria en cap forma que no fos en un full de paper, no? Perquè no es podria explicar algú que està mort sense ser-ho i continuar vivint, però en canvi això en un conte, en un full de paper s'aguanta, no? I és el que intento.
Aquest llibre que avui us presentem, com us dèiem, va obtenir el Premi Recull de Narració Joaquim Ruïlla 2010. Et mous en el gènere del conte. I quan faràs el salt a la novel·la? Primera part de la pregunta. Segona, quantes vegades t'ho han preguntat, això?
Sí, moltes. Sí, sempre hi ha una mica l'estereotip aquest de que per ser un escriptor de veritat, dels bons, s'ha d'haver escrit una novel·la, no?
Però, per altra banda, els escriptors bons, els consagrats, et diuen que és molt més difícil escriure un conte curt, concís, en principi final, desenvolupament, etc., que no pas una novel·la.
Sí, difícils són totes dues coses. Jo em sento més a gust i particularment m'agrada molt el gènere del conte, no? Trobo que és un gènere extraordinari que té la concisió de la poesia i la narrativa de la novel·la, no?
Uh-huh.
Però sí, algun dia no descarto si hi ha una idea que funciona com a novel·la i m'hi veig amb cor i és un argument... Segons quines novel·les crec que no sabria escriure, però si és un argument semblant a un conte, vol dir que és un argument senzill del que es pot anar tirant del fil i tal, doncs jo crec que algun dia, per què no, potser que l'escrigui.
Doncs el dia que l'escriguis i que la publiquis, t'esperem aquí a Catalunya Ràdio. Ramon Pardina, l'autor de L'home més feliç del món, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a veure avui a Factor Estiu.
A vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.